Doncs ja tornem a ser amb vosaltres. 3 minuts i arribarem a un quart de set del vespre. Tot seguit jugarem al Monopoli. Ho farem amb Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Però abans hem preguntat als oients si acabeu les partides del Monopoli. Perquè jo aquest matí, quan fèiem la reunió, he estat memoritzant i no em ve al cap cap partida acabada al Monopoli.
De fet, molta gent no les acaba. No és
l'únic, eh? Hi ha un moment que ja estàs fins al gorro de la partida. I es fa tard, estàs cansat, un té molts bitllets, l'altre pocs, i al final n'hi ha un que diu, bueno, deixem, reculls i andando. I no acabes d'aclarir mai qui ha guanyat i qui no ha guanyat. Hem preguntat als oients això. Si acabeu les partides del Monopoli, i quantes hores heu arribat a jugar-hi? Perquè t'hi poses i no ve d'una hora.
Oi tant. Doncs mira, ara mateix aquesta enquesta, que encara no s'ha acabat, podeu participar-hi, guanya el no. És a dir, la gent no acaba les partides del Monopoli. Un 63,8% dels oients que han votat diuen que no han acabat la partida. I només un 36,2, és molt poc, eh?
És que és el que et dic.
Només un 36,2 diu que sí que
li preguntaré a la Mònica Planes, tu acabes les partides del Monopoli o no?
Jo ni les començo.
Però has jugat alguna vegada?
He jugat 2 vegades, em sembla...
Aixeca't el micro, perdó. Que si no... És que
he jugat,
amb aquestes noves,
dues vegades.
Nous pals que han posat, que han agafat uns pals de golf, els han retallat, ens han instal·lat aquí al micròfon. És molt pràctic aquest tipus de nou micròfon. Bueno, nou micròfon, aquest arreglo que han fet.
Digues,
doncs mena. Això, que he jugat 2 vegades i que és un joc que no m'agrada gens. No, és un joc d'aquells que quan estàs jugant tothom s'està discutint per les regles. No és cara de tirar ell, no és cara... No us passa que hi ha jocs que... Sí. Que
a mi no m'agrada tampoc el Monopoli.
Sí. A més, els calés que són tots falsos, compres un carrer i és una targeta... Aquest és Monopoli, bueno, és que, Monopoli que... de tot tria, home.
Però perdona, és que és un joc.
L'Amancio Ortega sí que juga al Monopoli. Que sí que quan cobra el Passeig de Gràcia el compra.
Sí, sí, no, amb
compra això... Balmes, compra sí. Balmes.
Sí, sí.
I té diversos monopolis, té també el de Madrid i té a Tòquio...
No,
i
món,
no, aquest,
no,
sí. I mentrestant, nosaltres ens van distraient amb el monopoli aquest tonto, saps? I saps sempre que hi ha la seva casella, perquè sempre hi ha un Zara a tot arreu. Aquest sí que guanya. El monopoli és l'opi del poble. S'hauria de dir monopopi, monopopi, opi.
Monopoper.
Mira, li he de dir que ha estat afinat amb, això, de, amb això del Zara, amb Inditex, ha estat afinat, perquè arreu, allà on vas, als carrers, els han anat comprant.
Sempre caus la seva casella.
Tenia que fer un Monopoli especial, Inditex. Tienes Zara, tienes un Berja...
Tens un Stradivarius, tens un Massimo Dutti... Sí. Tot això és, és d'ell.
La gent ens comenta que, per exemple, l'Enric Bassagoda diu... Diversos dies un amic tenia una sala on podíem deixar la partida sense acabar.
Home, clar, és que si no...
I continuar-la... O sigui, imagineu si s'allarga...
No, és que s'allarga, no
s'acaba
mai. Que durava
diversos dies la partida.
No s'acaba mai.
La Rosa Roja ens diu... Ho diu profundament el Monopoli. És fastigós. Ah. Una oda al capitalisme més feroja. Fomenta el classisme des de la infància.
Molt bé, mira. La comunista.
Bueno, ara parlarem d'això, perquè avui... per què us preguntem pel Monopoli? Perquè Mònica Planes ens ve a parlar de la història secreta del Monopoli. I ves per on, senyor Boigues, alguna cosa apareix en aquest documental relacionat amb el... No amb el comunisme, però sí que amb el capitalisme... més brutal, no?
Sí, sí.
Que ens porta a la paraula del joc, el Monopoli.
El que passa que aquesta oient que deia, feia aquesta reflexió sobre introduir els nens a la vida capitalista des de molt petits amb aquest joc, descobrirà la història oculta del Monopoli, que això no sempre ha sigut així. Perquè...
Clar, al final és un joc que tot va amb uns daus, eh? Vull dir que és tot una mica l'atzar i depèn de l'atzar t'arruïnes o no té massa...
Bueno, pots decidir si comprar o no comprar.
Bueno, sí, clar, però al final depèn dels daus, eh? Sempre es va separar. Aquests jocs sempre depenen de l'atzar. A mi no m'acaben de...
I ens està dient un fan del Monopoli, suposo, per com parla, que si es juga, com diu el reglament... Mm. Que en 3 hores ja està, la partida.
Veieu com ja hi ha problemes amb el reglament?
Bueno, és que qui se sap el reglament del Monopoli? No, ningú se sap el reglament del Monopoli.
Mira, diu, en 2 voltes al tauler ja hi ha totes les propietats venudes. Sabeu que s'ha de comprar sí o sí al caure, no? En una casella?
Doncs no.
Si no, entra subhasta. Llegiu el reglament i veureu com...
Doncs perdona, però primera notícia que com caus en una casella has de comprar.
Has de comprar.
Hi ha molta gent que diu, no, passo.
Si no, entra subhasta.
Però jo aquests jocs que la gent s'està discutint mentre juga de si ara has de passar o no has de passar...
Bueno, perquè aquí ja estaríem discutint amb... Com es diu aquest oient?
Aquest oient es diu Jordi.
Clar, ja estaríem discutint amb el Jordi. Jo per què he de comprar, on ho posa? I aleshores el Jordi agafaria les...
Diu el reglament.
Agafaria...
Lo millor dels jocs és fer trampes, tot i que ara.
Agafaria el reglament i t'ho diria. Mira, veus, s'ha de comprar quan caus a la casella.
Vinga, bueno, va. Continuem.
Va.
Bueno, continuem. Comencem.
Comencem,
perquè, repetim, avui parlem de la història secreta d'aquest joc que el 50 i pico per cent de gent que ha votat no ha acabat mai de jugar.
60 i pico.
60 i pico.
Parlem d'aquest joc perquè a Movistar Plus hi ha un documental que es diu La història secreta del Monopoly, que dura 52 minuts i que podreu descobrir, amb aquest fan del Monopoly, per exemple, podrà descobrir totes les interioritats vinculades a aquest joc, perquè tot estava pensat perquè la verdadera història del Monopoly fos secreta. No volien els amos del Monopoly que sabéssim quin era el seu origen. I, per tant, quan ja sabeu que una història no l'hem de saber, doncs és millor investigar-la i entendre per quines raons no volien que la sabéssim. El que us deia, l'empresa que tenia els drets del joc no volia que sabéssim aquesta història, però un home va aconseguir canviar aquesta història. Un senyor que es deia Ralph Anspach, un doctor en economia jueu, que, enfadat amb el sistema capitalista nord-americà i els monopolis del petroli als Estats Units, ell vivia a Califòrnia, i un dia després d'un gran embús va arribar a casa enfadat, maleint aquests monopolis del petroli nord-americans, i decideix crear un joc com a resposta al monopoli. Un joc que es deia l'antimonopoli. D'acord? Ens situem als anys 70 i crea aquest, una època molt de
happy flowers. Però això és abans que es creés el Monopoly,
eh? No. El Monopoly ja existia.
Ah.
Estem en els anys 70, el Monopoly ja existia des de l'any 35, i aquest senyor l'any 70 crea l'antimonopoli.
I el comercialitza. No li agrada el Monopoly.
Perfecte.
I crea el mercat...
Vale.
A més, és així el títol. Antimonopoli.
Antimonopoli, que és un joc a partir d'uns valors econòmics que... es desvien d'aquest capitalisme ferotge.
Amb superilles, no? És que també unes tonteries que de veritat,
Jo
de veritat.
Amb la superilla, no, una mica el Monopoly sí que varia el preu, perquè ara tots els carrers amb superilles pugen en la cotització del pis o del lloguer.
Tot ple de russos. Hi haurà d'allà comprant els pisos d'allà.
Això ja en parlarem d'aquí 2 o 3 anys. El valor de segons quins immobles, a quins preus quedaran?
El Ralph Anspach comença a comercialitzar aquest joc, l'antimonopoli, i diguem que comença a fer calarons, li funciona bé. I diguem que la diversió era la mateixa, però això, de construint els valors capitalistes per uns altres de més socials. I rep una carta de Parker Brothers, que és l'empresa que comercialitza el Monopoly, que li diu això.
La carta decía, saque el juego del mercado inmediatamente y destruya todos los juegos que tenga. Y además queremos que ponga un anuncio en los periódicos pidiendo perdón por habernos atacado, etcétera, etcétera. Así fue como empezó todo. Fue suficiente para asustar a cualquiera. Pero a mí me cabrean este tipo de cosas. Que una empresa grande ataque a una persona por un motivo que no considero válido. Así que me preparé para luchar.
I a partir d'aquí comença un contenciós judicial entre Parker Brothers, l'empresa propietària del Monopoly, i Ralph Anspach. Anspach decideix que no cedirà i comença a investigar l'origen del joc per entendre com pot defensar els seus drets com a autor de l'antimonopoli. I el seu fill li diu que en un llibre ha trobat que la inventora original del Monopoly va ser una dona, Lizzie McGee. Qui era Lizzie McGee? I aquí descobrim un personatge impressionant. Era una dona que va néixer a Illinois el 1886, filla d'una família benestant, era la filla d'un fundador d'un diari important, membre del Partit Republicà, un home que havia treballat amb Abraham Lincoln. Per tant, era una dona culta, coneixedora de l'actualitat, estudiosa, sensible a la realitat del seu país, era actriu, era activa en la vida política, era escriptora, editora, va inventar un mecanisme perquè el paper de la màquina d'escriure es mogués de forma més eficient.
Caram!
Era enginyera.
Quina crac, no?
Era poeta, era artista, activista, feminista...
Quan sents això en el documental, dius que aquesta dona es mereix, a banda d'un documental per ella...
Per ella sola?
Fins i tot una pel·lícula.
Una pel·lícula?
Sí,
i com és que no n'havies... Vaja,
no l'havíem sentit mai a parlar de Lizzie McGee.
Bueno, tanta... moviment feminista, ara resulta que surten debajo de las piedras. Resulta que, esto lo inventan las mujeres, una mujer. Esto lo inventa una mujer, sí. Ara resultarà que la roda també la va inventar la dona. Sí.
L'home el va inventar la dona.
Tots són dones,
ara. L'home la va
inventar la dona. Ara, sí. Bueno, és que va... Sí, sí, de la costilla de la mujer. Sortirà la Bíblia que la va escriure una dona.
Exacte. A veure, podem continuar amb el partit de...
Sí, més val que continuem amb la Lizzie McGee, perquè amb aquests comentaris es va revelar la Lizzie McGee contra la degradació sexual de les dones. Estem parlant d'una dona que va néixer el 1886. Feia servir la seva obra per llançar idees a contracorrent de la tradició i atenció a la seva valentia i actitud. La Lizzie McGee va fer això.
En 1906 vivia en Chicago y puso un anuncio en un periódico describiéndose como una mujer joven, americana y esclava. La idea era venderse al mejor postor y para su consternación la gente llegó a hacerle ofertas. Pero esta idea era toda una actuación. Intentó demostrar que a las mujeres se les pagaba peor que a los hombres y lo difícil que era ser una mujer soltera en Estados Unidos.
Ara hem de tenir en compte el seu context històric. Era l'època que els grans industrials dominaven la producció i dictaven els preus que volien, els rics cada vegada eren més rics, els pobres cada vegada eren més pobres, i per tant era l'època dels primers monopolistes.
Com ara.
Això sempre ho hem dit, i els pobres ja haurien d'estar en supernegatiu, perquè si sempre els pobres són més pobres, i ja porten dècades sent tu, haurien d'estar amb milions de deute.
És ric, vostè? Vostè cada vegada és més ric?
Sí.
N'està segur, d'això?
Això et dic jo.
Vostè es mira el compte corrent?
No.
Pues doni-li una ullada, perquè... A mi vostè no...
A mi no fa falta res.
No, ja ha mirat com està?
Sóc ric perquè no fa falta res.
Sóc ric? Ara s'ha quedat mut, eh?
Sí, s'ha quedat desactivat.
Jo l'estic d'endavant. A mi m'ha deixat pillar, la frase és bona, eh? És de... per tatuar-se-la, però no sé...
perquè no fa falta res, diu.
Bueno, a veure, el que dèiem, sí que és cert que en aquella època, com també passa en altres èpoques, els rics cada vegada eren més rics, perquè no hi havia cap mena de limitació, els pobres cada cop més pobres, i...
Això era l'època dels primers monopolistes.
Ara!
En canvi, la Lizzie McGee era conscient de les desigualtats socials que comportava aquest sistema i es va adonar que la pobresa girava entorn, sobretot, del monopoli de les terres. Els grans terratinents s'enriquien a costa de la classe obrera. Ella era seguidora de les idees d'un economista molt famós a l'època, un home que venia molts llibres, que feia divulgació...
Segur que era un home?
Era un home, aquest. Henry George. George defensava que la terra no havia d'estar a mans privades, sinó que havia d'estar participada per la societat. És a dir, que fos la terra, les terres fossin una propietat comuna i establir aquest sistema a partir del pagament d'un impost que es deia impost únic. I aleshores, la Lizzie McGee agafa aquesta idea i diu, ostres, perquè la conegui la gent i la gent s'acostumi a veure que aquesta idea és un bon plantejament com a societat, pensaré un joc on s'apliqui aquesta llei, aquest impost únic, per popularitzar aquesta idea. I comença a dissenyar un joc vinculat a un sistema econòmic, a uns negocis, on hi hagi aquest impost únic com a sistema de relació entre els jugadors. Ella crea aquest joc, que es diu The Landlord's Game, el joc dels terratinents, on el tauler que fa d'aquest joc ja s'assemblava molt al que acabarà sent el Monopoli, aquest tauler quadrat, amb les cantonades i diferents caselles, etc. I la dinàmica també s'hi assemblava.
En 1904, Lizzie McGee registró la primera patente de un juego de mesa solicitada por una mujer en la historia de Estados Unidos. El juego de Landlord's Game, el juego de los arrendadores.
The Landlord's Game transmitía una idea política de manera penetrante y con humor. Tenías la finca del señor Sangre Azul, no pasar, pena de cárcel. Está la casa de los pobres, el patio del mendigo, el ferrocarril Recorcholis, el tranvía movidito, el trabajo en la madre tierra genera salarios.
Però les regles del joc de la Lizzie eren unes altres que després Monopoly... va pervertir.
Algo muy interesante de The Landlord's Game Es que tenía dos conjuntos de reglas.
Uno demostraba lo malos que eran los monopolios. Y en esta versión, los jugadores competían para ser los últimos en quedar en pie, como el Monopoly actual.
Pero junto a estas introdujo otro conjunto de reglas. En lugar de pagar el alquiler al propietario en cuya propiedad hubieras caído, el alquiler iba al tesoro público. Se reinvertía en la comunidad para tener más bienes públicos, servicios públicos y educación. Y por supuesto, eso lo cambiaba todo.
El joc posa en valor el teixit social, l'accés a la terra per tothom, era la manera de normalitzar un nou conjunt de regles socials i econòmiques. En certa manera, el joc de Ralph Anspach connectava amb l'esperit d'aquest joc original de la Lizzie McGee. Per tant, ell no havia robat res, era el Monopoly qui havia robat la idea.
Era todo bastante sospechoso, pero me encendí aún más al pensar que aquellos tipos que habían robado el juego ahora me estaban atacando a mí por haber inventado otro juego. Mi juego era diferente al suyo y aún así iban a por mí.
Pero aleshores, com pot ser que la Lizzie McGee tingués la patent al 1904, la renovés al 1924 i, en canvi, al 1935 apareix un tal Charles Darrow, que suposadament s'inventa el Monopoly. Què fa Ralph Anspach? Ho investiga. I com ho fa? Buscant persones que haguessin jugat al Monopoly abans del 1935, que és l'any de la patent del Monopoly oficial. I a partir d'aquí comença a entrevistar-se amb gent arreu del país que hagués jugat al Monopoly en aquell moment. L'home al·lucina perquè li ensenyen, la gent li comença a ensenyar taulers antics que es fabricaven ells a casa, copiats del que havien vist en el veí, allò d'una manera molt... com fent manualitats. I, a més, cada família hi posava afegitons, doncs, de noves normes o qüestions que s'adaptessin a la seva vida quotidiana o econòmica.
Taulells que tenen molta similitud uns als altres, és a dir, que la idea hi era i aleshores a cada família li posava, li feia la seva modificació.
Exacte. Si veieu el documental, veureu que de fons, quan els personatges parlen, apareixen aquests taulers dibuixats, que són molt bonics i són molt... s'assemblen molt al Monopoly, estàs veient perfectament d'aquest parlen, però cadascú hi fa les seves contribucions. La gent va agafar el joc de la Lizzie McGee i el comença a compartir. I s'estén sobretot per cercles universitaris, simpatitzants d'aquest impost únic i sobretot la zona est dels Estats Units.
La gente empezó a copiarlo y a compartirlo. Nadie estaba seguro de dónde había salido y nadie recordaba el nombre exacto. Así que lo llamaban Monopoly, Finance o Business.
Hubo quien comercializó su propia versión del juego en lugares como Fort Worth e Indianapolis, y el juego popular siguió extendiéndose de una comunidad a otra por toda la costa este.
A medida que se extendía, la gente lo adoptaba para reflejar sus propios intereses. Una de las primeras cosas que se perdieron fueron las reglas del impuesto único de McGee.
Recordemos que la versión del juego con el impuesto único no era el Monopoly, sino todo lo contrario. No trataba de que una única persona poseyera toda la riqueza, sino de repartirla entre la comunidad.
Para los jugadores era aburrido, lógicamente, porque cuando juegas a algo lo que quieres es ganar a los demás.
Las reglas de Lizzie para el juego con el impuesto único al estilo de George no llegaron a calar.
Pero el juego seguía expandiéndose, y la gente cambiaba las reglas para adaptarlas a su entorno.
Així doncs, tenim un joc que va evolucionant al llarg de 30 anys.
Sí, perquè la gent d'aquesta regla, aquestes normes que eren de repartir les terres i tot això, això ja no els hi acabaven de fer el pes, i anaven canviant el joc per portar-lo al terreny del Monopoli.
La gent vol guanyar.
La gent vol guanyar, la gent vol arruïnar els
altres. Els altres i tenir els diners ella.
Al final, l'egoisme de l'ésser humà es desenfrenava.
La part més primitiva, no?
Exacte.
Si no, per què jugues? Si jugues, és per guanyar.
Sí, home, però és
clar. A mi jugo al Barça i m'ha dit, vamos a repartir los goles. Venga, dos para ti, dos para mí. Este hace mucho tiempo que no hace ninguno. Pues que haga uno ahora, porque pobrecito.
El dia que lo ganan todo. Venga, hombre.
Perdoni, el dia del partit de l'Espanyol, bé, que es van repartir, per exemple, hi va haver dos jugadors del Barça. No, dic, hi va haver dos jugadors del Barça que van marcar, no havien marcat mai.
Ah, molt bé.
Per això, miris,
els de l'Espanyol els van dir, sí, l'Espanyol té un cor i estima molt el Barça, molt.
Bueno,
doncs bé, estàvem en això, en aquesta evolució al llarg de 30 anys, fins que el joc arriba a Atlantic City, a Nova Jersey. I aquí ens trobem amb un punt d'inflexió pel joc. A Atlantic City hi ha la comunitat quàquera, una comunitat religiosa que adapta el joc a l'estil de vida d'Atlantic City i l'adapta a la seva manera de fer negocis.
En aquel momento era una ciudad muy segregada y los cuáqueros lo reflejaron.
Si nos fijamos en el tablero del Monopoly, las dos primeras propiedades con las que te encuentras son Baltic y Mediterranean, que era la parte negra y segregada de la ciudad. Y no es de extrañar, porque son las propiedades más baratas del tablero. Si vamos a las propiedades azul claro, Oriental Avenue, por ejemplo, era una zona de casas de huéspedes relativamente modestas. Muchas de ellas estaban frecuentadas por judíos de clase media-baja. Pero si giras el tablero y vas a las propiedades amarillas y verdes, siempre se trata de partes de ciudades más establecidas, residenciales y pudientes. Y lo mejorcito de Atlantic City es el paseo marítimo, a donde iban los inmigrantes de primera y segunda generación a demostrar que habían triunfado en Estados Unidos haciendo que un hombre negro los paseara.
Aquí ja trobem uns nous valors que s'introdueixen en el joc, però aquest és el joc que és la baula entre el joc que havia creat la Lizzie McGee i el Monopoly que acabaria patentant Charles Darrow. A partir d'aquí, el joc es converteix en un símbol del capitalisme i fent les entrevistes al Ralph Anspach, li diuen que ha de parlar amb un matrimoni, Charles i Olivia Todd. I diu, però per què he de parlar amb ells? Diu, parli amb aquesta família perquè li donaran una pista molt important sobre l'origen d'aquest monopoli. I aquesta és la història del Ralph Anspach, entrevistant-se amb aquest matrimoni.
Una tarde de principios de la década de los 30, los Todd invitaron a Charles y a Esther Darrow a cenar a casa. Por entonces, la gente fabricaba sus propios tableros y quedaban para jugar al Monopoly.
Los Todd enseñaron a los Darrow un juego que conocían llamado Monopoly, y a los Darrow les encantó. Unos días después, Charles Darrow llamó y dijo...
El juego del Monopoly estuvo genial. Me encantaría que me escribierais las reglas.
Todd dijo que no le entusiasmó la idea, pero lo hizo.
Charles Todd le pidió a su secretaria que anotara las reglas.
Así que se las dio. Y estuvo sin verle una temporada.
Cesaron todo contacto. Era un misterio para los Todd, que pensaban que habían hecho algo que les habría ofendido. Y de repente, un día, Charles Todd pasó junto a un banco local.
Vio un anuncio en el banco.
Era una invitación a un evento. Charles Darrow iba a presentar a todo el mundo su maravilloso nuevo juego, el Monopoly.
Quina barra. Sí, lamentable, que vinguin uns amics a casa teva. Els ensenyes a jugar un joc. Et demanen les regles tu, molt amablement, li dius, mira, però les regles són aquestes, aquestes, aquestes. Desapareixen del mapa i no tornes a saber res més fins que veus que aquest amic que havia vingut a casa teva s'ha apropiat de la idea i la ven com a gran joc original.
Tal com ho has explicat.
Quin morro.
Tal qual.
El matrimoni tot trenca l'amistat amb el matrimoni d'Arrow per culpa d'això.
Tot me dijo que se puso hecho una fúria. Y le pregunté si volvió a ver a los Darrow después de aquello, y me contestó que no, que cuando se los cruzaba cambiaban de acera o de dirección. Fue así como Darrow consiguió el juego.
Bé, doncs Charles Darrow no se'n surt a l'hora de vendre aquest joc a cap empresa. El comercialitza pel seu compte i algunes botigues i grans magatzems el comencen a comprar.
Quin jeta aquest Charles Darrow, eh?
Sí, sí, un jetes. A més, necessitava diners perquè ell tenia problemes econòmics, s'havia quedat a l'atur en una època de crisi econòmica, tenia un fill malalt que necessitava una educació especial i una assistència mèdica especial, per tant, necessitava molt aquests diners i troba en la comercialització d'aquest joc la solució als seus problemes. Fins que, com que el joc va començant a tenir una mica d'èxit a les botigues, el porta a Parker Brothers i els diu, escolti, aquest joc l'estic venent, compri'm la patent i tots contents. Parker Brothers en aquell moment era l'empresa més important de jocs als Estats Units. Havia tingut èxit perquè feia jocs molt entretinguts. Canvia la dinàmica dels jocs als Estats Units perquè en aquell moment estaven de moda que tots els jocs havien de tenir com una moral, havien de ser pedagògics, tipus els de la Lizzie McGee. Yeah. I en canvi Parker Brothers diu, escolta tu, aquí hem d'inventar jocs que la gent s'ho passi bé, no calen valors ni res, sinó jocs per divertir-te jugant.
És com si una pel·lícula de terror ha de ser pacifista, saps? Valors pacifistes. No, és una pel·lícula de terror, collons, que és una pel·lícula... És que...
Com a curiositat us diré que era una empresa per això que tenia bastanta mala pata, perquè quan comprava la patent d'un joc sempre acabava tenint problemes. Per exemple, és una empresa que va tenir la patent del ping-pong.
Sí.
Imagineu-vos, tenir la patent del ping-pong...
Déu-n'hi-do.
Et forres. Però resulta que apareix una altra patent del tennis taula... i acaben perdent la patent del ping-pong.
I els hi fot la patent del ping-pong, perquè, clar, el tennis taula és una cosa, és el mateix, però amb un altre nom, i el ping-pong, clar, ells no poden reclamar el nom del ping-pong. El ping-pong és una nomenclatura, i el tennis taula, que si fa no fa... Bueno, és el mateix,
no?
Però, clar. Bueno, és, té un altre nom.
Si també és el canvi de nom.
Sí, sí. Després també perden la patent del Mahjong, és a dir, perden la patent de molts jocs importants. Però el 1936, Parker Brothers, amb el Monopoly, aconsegueix vendre'n 1.800.000 exemplars. I no en poden vendre més perquè no els han sigut incapaços de fabricar-los perquè no donen a l'abast. I comencen a veure que aquest joc els farà multimilionaris. Però de cop, l'advocat de l'empresa comença a patir perquè l'èxit del Monopoly que ells han comercialitzat comença a fer aparèixer versions anteriors del joc. I llavors comencen a patir per a veure si el Charles Darrow no se l'ha inventat ell,
clar,
de veritat.
No és el
i aquí
creador.
Tornarem a perdre la patent d'aquest joc que hem comprat.
Ara el que explicaràs també és molt lleig. Eh?
És molt lleig.
Atenció, perquè aquí, en el món del Monopoly, te n'adones que el
Escolta.
En el món del Monopoly, te n'adones que en el món del joc del Monopoly, els que hi ha darrere són... O sigui,
els valors.
Són els valors del joc. I ara ho veureu.
Els advocats de Parker Brothers li envien una carta al Charles Darrow i li pregunten, escolti, ens pot explicar com se li va acudir aquest joc? I Charles Darrow explica això.
Parker Brothers escribió una carta a Charles Darrow preguntándole por la historia de cómo se le ocurrió la idea del Monopoly.
Darrow le contestó, «Estimado señor Barton, la historia del Monopoly es muy sencilla. Al estar desempleado y necesitar desesperadamente algo con lo que ocupar el tiempo, hice a mano un juego muy básico con el único objetivo de divertirme. Unos amigos me llamaron y jugamos al juego, que no tenía nombre. Uno de ellos me pidió que le hiciera una copia, cosa que hice, cobrándole $4. Y otros amigos suyos quisieron más copias. Ese es el resumen de la historia del Monopoly». Eso fue lo que dijo.
Bé, ja heu vist que no és precisament el que va explicar el matrimoni tot, no. Però com que Parker Brothers coneix el joc original de la Maggie, de la Lizzie McGee, l'amo decideix anar personalment a trobar-la a ella, l'amo de Parker Brothers. Aleshores, la Lizzie McGee treballava a Washington fent de tipògrafa i mecanografia,
sí.
I a més, ella ja havia vist el Monopoly i havia dit, hosti, però si aquest és el meu joc, clar, que l'han modificat. Ja es produeix la reunió entre Parker Brothers i Lizzie McGee.
George Parker salió de su retiro de forma muy dramática y cogió un tren a Washington, D.C.
George Parker era bastante mayor por entonces y fue a ver a Lizzie McGee para intentar convencerla de que vendiera los derechos.
Dijo, nosotros, Parker Brothers, vamos a publicar su juego The Landers Game y otros dos juegos suyos.
Pondremos su foto en la parte frontal de la caja y hablaremos de usted como la creadora de los juegos de mesa.
Y ella pensó, vaya, mis herramientas de enseñanza sobre George figurarán en una de las compañías de juegos de mesa más importantes del mundo.
Era consciente de que su juego no había tenido mucho éxito y que tal vez aquella fuera la oportunidad de revivir el interés por el impuesto único. Así que te dio los derechos por $500.
Le pagaron $500.
$500.
$500.
Però a poc a poc, l'empresa, quan ja té els drets del joc de la Lizzie McGee blindats, la fa desaparèixer.
Según los términos de su acuerdo, Parker Brothers sacó The Landers Game y otros dos títulos de Lizzie McGee, pero hizo poca publicidad y no se vendieron bien. Luego, cuando sacaron la nueva versión de The Lander's Game, no se parecía en nada al original. Y lo que fue aún peor, descubrió que Parker Brothers se había aprovechado de la letra pequeña de su contrato, que les concedía el control editorial, de manera que comercializaron el juego con un único conjunto de reglas, omitiendo la versión del impuesto único. Finalmente, 2 años después, cuando su patente expiró para siempre, la borraron de la historia del juego y volvieron a traicionarla. Cualquier reconocimiento suyo en la prensa, o de que hubiera tenido algún papel en el juego, se perdió en la historia.
És una gran ironia. El joc del Monopoly acaba per monopolitzar tota la història d'aquest joc. L'empresa guanya, es fa multimilionària, igual que qui roba la idea, no? I ella acaba amb $500 a la butxaca i cap benefici.
Maggie se llevó $500 y Darrow más de 1 millón. No es muy justo que digamos.
Una de las últimas huellas que tenemos de la vida de Lizzie McGee es el censo estadounidense de 1940. Lo interesante de aquel censo es que murió en 1948, así que fue el último en el que pudo participar. Su ocupación está registrada como fabricante de juegos, pero sus ingresos como inexistentes.
Arriba el judici entre Parker Brothers i Ralph Anspach,
que és qui va crear, per situar els oients, l'antimonopoli. Que és qui va destapant tota aquesta història, que és la que podreu veure al documental.
Per tant, Ralph Anspach té tota aquesta història amb els testimonis que van jugar al Monopoli abans del 1935 i tota aquesta documentació sobre Lizzie McGee per aportar-ho en el judici i intentar poder continuar comercialitzant.
Si la gent que està darrere Monopoli són així, els del Cluedo, deuen ser, aquest no em preguntis.
Abans del judici, Parker Brothers li fa una oferta a Ralph Anspach per retirar la demanda. Li ofereixen $2 milions del 1975 i que retiri el seu antimonopoli el més aviat possible i que, a més, té prohibit parlar de la història del Monopoli. I Anspach rebutja l'oferta.
La gente me decía que estaba loco, que cogiera el dinero y me fuera al banco. Pero si cedía, no podría dormir por las noches.
Aquello no era una cuestión de dinero. Se trataba de demostrar una historia, de demostrar un caso. Era algo que, para él, no estaba en venta bajo ningún precio.
Ralph tenía las pruebas de cómo había cambiado el juego con el paso de los años y no quería que le pagasen para que Parker Brothers pudiera seguir campando a sus anchas. Quería ganar.
Ell volia demostrar que la patent del Monopoli era fraudulenta. I això, als anys 70, als Estats Units, era molt impactant perquè fins aleshores la història del joc més popular als Estats Units no l'havia qüestionat mai ningú. Atenció, perquè el jutge falla a favor de Parker Brothers. I l'empresa trinxa públicament tots els jocs que existien de l'antimonopoli per humiliar el seu creador. Ho trinxen tot i ho llencen amb un abocador d'escombraries.
Però que es vegi, que es ve que s'humili el creador de l'antimonopoli.
Anspach va apel·lar al Tribunal Suprem dels Estats Units i, si voleu saber com acaba la història...
Ostres!
Mireu el documental.
No, creure't, has deixat aquí, bravo, home. Bravo,
que cabró, bravo, per favor. Que no puede dejarlo así.
Home, no,
que no,
així,
que no me da la gana.
La història secreta, home, del Monopoli a Movistar Plus.
Sí,
re, amb 52 minuts ho tenim.
Ja, bé, això no
Mònica
fa.
Planes, home, moltíssimes
moltes gràcies. I aquells dos que l'han vist,
ara tornem.
Nosaltres es quedem amb les ganes.